Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Si avui agafes els diaris de fa un parell d'anys, de l'època, avui t'adones de l'operació d'enderrocament i caiguda de Mònica Oltra al País Valencià. Si l'escàndol de l'operació Catalunya té com a conseqüència habitual que no passa res, és que no passa res, amb Mònica Oltra fa tota la impressió que tampoc passa ni passarà res. En l'època de la immediatesa, queda lluny aquest document sonor de la Mònica Oltra, la dirigent de Compromís, plorosa, indignada, el dia que va decidir plegar, caure, davant la pressió patida i plegar del seu càrrec de vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Era el dia 21 de juny del 2022, escolteu.
Me'n vaig en la cara ben alta. També he de confessar-los que amb els dents apretades. Me'n vaig en les dents apretades. Perquè esta història passarà a la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica d'este país. Que ningú se pregunte d'ací 20 anys, i no d'ací 20 anys, d'ací 20 mesos, què collons va passar en este país. Ganen los malos, ens estan fulminant un a uno, amb denúncies falses.
Ahir, una interlocutòria del jutge, demolidora interlocutòria, deia que no hi ha indicis de la comissió de cap delicte, i això tot i que en la denúncia i querella inicials es feren de manera merament provisional qualificacions jurídico-penals que resulten insostenibles conformant a l'actuat. En aquesta línia, després d'una ampla investigació que va incloure l'examen de milers de correus electrònics, el magistrat, el jutge, sosté que s'ha reiterat fins l'avorriment que no existeix un sol indici que es dictés cap ordre o instrucció emanada dels càrrecs directius de la conselleria i dirigides a ocultar els fets ni a desacreditar la menor. De fet, afirma que Mònica Oltra va conèixer els fets el 4 d'agost del 2017 quan es va notificar al seu exmarit, amb el qual llavors tenia una escassa relació personal, l'existència del procediment i les mesures cautelars imposades pel jutjat que investigava els abusos del seu exmarit. Tot arrenca precisament quan el marit de Mònica Oltra va abusar d'una menor tutelada en un centre en què ell hi treballava. Una organització de l'ultradreta amb una periodista, la Cristina Seguí, al capdavant. Vox s'hi va abonar, el PP també, i com passa en aquests casos, els que s'hi van abonar ara amb la sentència judicial estan amagats sota pedres. És un dels casos més bèsties de la democràcia, més bèsties. L'objectiu principal era fer caure el pacte del Botànic, el govern valencià de Ximo Puig. El cost per la dreta i l'ultradreta ha estat mínim. La cacera, però, ha causat els efectes esperats. Oltra va plegar i avui no passa res. Efectivament. Fastigosament, tampoc passa res. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Fica la peu a terra, que és dimecres 3 d'abril del 2024.
I avui comencem el dia amb fresca, però al migdia pujaran clarament les temperatures respecte a les d'ahir. L'ambient serà càlid, ara al matí amb sol i a la tarda només amb algun ruixat al Pirineu.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, un autocar avariat a la Ronda de Dalt de Barcelona a Vallcarca talla un carril i provoca 7 quilòmetres de retencions.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món, amb CaixaBank. Ara de seguida parlem del cas de l'Ariadna Oltra, però gir de guió en la investigació contra Luis Rubiales pels presumptes contractes irregulars durant el seu mandat a la Federació Espanyola de Futbol. L'expresident va dir a la jutgessa del cas que tornaria a Espanya aquest dissabte que ve, 6 d'abril, des de la República Dominicana, on està instal·lat des de fa algunes setmanes. Ara, però, el retorn es podria avançar i Luis Rubiales ja estaria volant cap a Espanya. De fet, segons la periodista Anna Pastor, aterrarà a Barajas aquest mateix matí. Hauria agafat un vol de matinada a l'aeroport de Punta Cana i, per tant, hauria anticipat el seu retorn 3 dies per presentar-se davant la justícia, que fa 15 dies en va ordenar la detenció i que dilluns va enviar la Guàrdia Civil al seu domicili de Punta Cana perquè el registrés. Un cop aquí caldrà veure què fa la magistrada, si deixa Luis Rubiales en llibertat provisional fins que li toqui declarar o si envia la Guàrdia Civil a Barajas perquè el traslladi directament cap als jutjats de Majadahonda. Hem sabut que l'expresident de la Federació Espanyola tornava abans d'hora perquè Anna Pastor hi va coincidir per casualitat a l'aeroport de Punta Cana just després, poques hores després d'entrevistar-lo. Fins ara, Luis Rubiales només havia donat informacions a periodistes escollits, però aquest vespre, a 11:15, el sentirem per primera vegada des que va esclatar l'anomenada Operació Brody, que l'investiga amb ell i el seu entorn per l'adjudicació de desenes de contractes irregulars. En un avançament de la conversa que avui emetrà La Sexta, l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol nega de totes que hagi posat en marxa negocis a l'estranger aprofitant el seu càrrec de president federatiu.
Es mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí. Que es mentira que tenga un equipo de béisbol aquí, que han dicho que tengo un equipo de béisbol. No sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera. Que es mentira que tenga también o que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Que es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que yo tenía en mis cuentas no tienen nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros.
Això deia Rubiales en aquesta entrevista que s'emetrà aquesta nit a La Sexta. Ara bé, Rubiales tampoc entén que no pugui fer inversions pel simple fet de ser president de la Federació Espanyola. Vaja, que es contradiu. En què quedem? No se feia inversions o sí que en feia? I no passava res. Sí, com sigui, ell es defensa al·legant que tothom ho faria si en tingués l'oportunitat.
Lo que le quiero decir es por qué. ¿Qué pasa? ¿El presidente de la Real Federación Española de Fútbol tiene que vivir en una burbuja fuera de la sociedad? Es que si mañana un periodista va a un país y conoce a un amigo que tiene hoteles y le dice, oye, aquí se puede invertir, es que yo creo que es lo más normal del mundo.
I l'entrevista a Rubiales arriba poc després que, com dèiem, les diligències judicials hagin traspassat fronteres. Segons el diari El País, la Guàrdia Civil va escorcollar abans d'ahir al domicili de Rubiales a la República Dominicana i li van requisar el mòbil i la tauleta. Però això no és tot. Avui la SER i l'Espanyol donen més detalls sobre els negocis que Luis Rubiales i el seu soci, l'exfutbolista Francisco Javier Martín Alcaide, conegut com a Nene, volien posar en marxa a la República Dominicana, però també a l'Aràbia Saudita. En la línia del que hem anat explicant, a la República Dominicana hi volia posar en marxa negocis d'hotels, però al país àrab la magnitud del projecte era encara més bèstia. Segons els informes de la Guàrdia Civil, els dos socis pretenien apoderar-se de 400.000 metres quadrats per construir-hi un estadi de futbol, una ciutat esportiva i un hotel de la mà d'empresaris i autoritats locals. I d'això no en fa pas tant. La policia situa aquest interès al passat gener. Per cert, en aquesta entrevista a La Sexta, Luis Rubiales torna a criticar amb molta duresa Jenni Hermoso pel cas del petó no consentit a la final del Mundial de Futbol. Segons Rubiales, Hermoso manipula quan assegura que l'expresident de la Federació Espanyola la va coaccionar perquè traies ferro a l'incident.
Esto es una coacción. Cualquier conversación entre personas es una coacción.
Bueno, ahora le voy a leer alguna. Parece que la justicia no lo considera igual, pero en cualquier caso, después de todo lo que ha pasado, después de que usted está inmerso en un proceso judicial, ¿su defensa es atacar a Jennifer Hermoso? ¿Decir que cambió
no
de opinión?
Atacando.
¿Que si sonreía en unas imágenes o
en
otras?
Vamos a ver. Yo creo que su manera de calificar mis palabras es manipuladora.
I tot això coincideix amb el dia que la Federació Espanyola ha de convocar eleccions per substituir precisament Luis Rubiales. El president interí, Pedro Rocha, el continuador de la gestió de Luis Rubiales, ho havia de fer fa 15 dies, però els escorcolls per l'operació Brody van alterar els plans. Si n'hi ha cap més gir de novel·lesc d'aquest guió, avui s'establirà una data definitiva. Recordem que, de moment, sembla que l'única persona que ja ha anunciat que s'hi presentarà és el periodista Carlos Herrera. Com dèiem, el davantal al País Valencià, el cas que ha perseguit Mònica Oltra durant... Per cert, aviso que el Marc Segués del diàling que ja he dit una vegada Ariadna Oltra. Una, ja m'ho fan saber. És a dir, no, és Mònica Oltra. Doncs el cas que ha perseguit la Mònica Oltra durant 3 anys ha quedat en no res, una campanya ferotge de la dreta judicial, política i mediàtica la va obligar a plegar de la primera línia política el juny del 2022, després que un jutge la imputés per presumptament haver encobert els abusos del seu exmarit a una menor tutelada per la Generalitat Valenciana. Ara, gairebé 2 anys més tard, la justícia recula i exonera Oltra. El jutjat d'instrucció de València, que l'investigava, ha hagut d'arxivar definitivament la causa contra ella perquè no ha trobat cap indici que corribori les acusacions que li imputava. però el mal, evidentment, ja està fet. El setge judicial, combinat amb els atacs furibunds de la dreta, van empènyer la Mònica Oltra a dimitir com a líder de Compromís i com a vicepresidenta del govern de Ximo Puig. Aquell adeu forçós i prematur va suposar un autèntic terrabastall per l'esquerra valenciana. Compromís va perdre el seu principal actiu i el tripartit que governava el País Valencià, l'anomenat Pacte del Botànic, va quedar tocat de mort a menys d'un any de les eleccions. De fet, 11 mesos després, el PP recuperaria la Generalitat Valenciana de bracet amb Vox. Mònica Oltra va plegar el juny del 2022, un any després que comencessin a investigar-la. Té més dades d'aquest historial, Joel Penya.
Les diligències judicials van obrir-se el 2021 després que l'Audiència de València condemnés el marit d'Oltra. El jutge va considerar-lo culpable d'abusos comesos a finals del 2016 i durant el 2017 a una menor que estava acollida en un centre que penjava directament del Departament d'Igualtat. Aleshores, Mònica Oltra era qui el liderava. Arran d'aquesta sentència es va obrir una segona investigació per esbrinar si Oltra havia encobert el crim. En concret, el jutge volia saber si l'exlíder de Compromís i 15 persones més del seu gabinet havien amagat o minimitzat els abusos de Luis Icardi, l'aleshores marit de l'exvicepresidenta. Finalment, el jutge no ha trobat indicis i ha arxivat el cas. Per la seva banda, Icardi està complint els 5 anys de condemna a la presó. A més, el Tribunal Suprem va ratificar la sentència contra Icardi el 2023 i ja no es pot recórrer.
No s'entendria el recorregut de la causa contra Mònica Oltra sense el paper que hi van jugar a l'extrema dreta. L'acusació particular del cas estava formada per dues cares molt conegudes de l'ultradreta. Un és l'empresari José Luis Roberto, antic professor de formació de l'Espíritu Nacional, allò que l'escola en èpoques pretèrites, molt pretèrites, en dèiem FEN, i líder d'Espanya 2000, i com dèiem, la periodista Cristina Seguí. Ells dos, Roberto i Cristina Seguí, no van parar fins que van aconseguir que el jutge instructor imputés Oltra. I aquí cal sumar-hi l'altaveu mediàtic que van tenir tots plegats en aquell moment. Avui val molt la pena fer l'exercici de comparació que deien bona part dels diaris de Madrid l'endemà de la imputació que en diuen avui. El Mundo, l'ABC, La Razón i molts digitals conservadors van ser molt crítics amb Mònica Oltra i van contribuir a augmentar la pressió perquè dimitís al cap de pocs dies. De fet, tots coincideixen a exigir-li que plegués. Avui, en canvi, el ressò de l'arxivament de la causa és mínim. N'informen, s'ho han repassat del dret i del revés, l'Albert Sort i l'Anna Alfonso.
El Mundo titulava en portada Puig manté Oltra imputada pels abusos del seu exmarit. A l'editorial, el diari considerava que la seva dimissió o destitució era inapel·lable i que havia de ser immediata. Considerava demolidora la interlocutòria del jutge, l'acusava d'haver desacreditat la menor de manera repulsiva i li demanava que s'apliqués la higiene democràtica que propugnava per la resta.
Avui la notícia apareix en pàgines interiors i en lloc d'assenyalar la seva innocència, el diari titula L'esquerra agita la tornada d'Oltra enmig de guerres internes. La notícia de l'arxivament l'hem de buscar en un destacat als últims paràgrafs del text.
L'ABC també ho portava en portada i parlava de la indignitat del poder. Pel diari, la imputació retratava la hipocresia de l'extrema esquerra. Deia que si no dimitia, perdria encara més credibilitat. Es feia seus els indicis d'haver maquinat per encobrir els abusos del seu exmarit i l'acusava d'haver utilitzat el seu despatx per permetre la impunitat d'un assumpte tan greu que avergonyiria qualsevol feminista i acabava dient podran presumir de somriures, però ja no d'exemplaritat.
Avui l'ABC no posa la notícia de l'arxivament en portada. Ho recull en una columna breu al final de la secció política.
A La Razón també el titular era la portada i el director Paco Maruenda considerava que estàvem davant del final de l'escapada política d'Oltra i que no li quedava cap altra sortida que dimitir perquè el desgast pel govern seria inassumible.
Avui la notícia ni tan sols apareix al diari de paper.
Per la seva banda, l'Espanyol deia ara s'ha d'atendre el barem moral que ella mateixa va delimitar quan era a l'oposició i no sospitava que algun dia acabaria davant d'un tribunal per delictes de tanta gravetat com aquells dels quals avui se l'acusa. I a Libertat Digital llegíem si el marit d'una política de dretes, no diguem ja d'Isabel Díaz Ayuso, hagués estat condemnat per abusar d'una menor en un centre que depenia de la seva conselleria, no és que hagués hagut de dimitir, és que se n'hauria hagut d'anar d'Espanya.
El gran beneficiat de tota aquesta campanya jurídico-política mediàtica contra la Mònica Oltra va ser Carlos Mazón, que és actualment el president de la Generalitat Valenciana. Quan la líder de Compromís es va veure obligada a dimitir, Mazón era el candidat del PP i no va desaprofitar l'ocasió de socapar l'escàndol per treure en profit electoral. Ahir, després que la justícia donés la raó a Oltra, el president valencià hauria pogut disculpar-se, però va optar per fer just el contrari. Mazón entén que és ella la que ha de demanar perdó a la víctima del seu exmarit.
El no haver pedido perdón a Maite es un acto que no es de recibo. El no haberle pedido perdón durante todo este tiempo, independientemente de las responsabilidades judiciales.
I a la humanitat. Un mínim d'humanitat, un mínim. La que encara no ha dit res és la mateixa Mònica Oltra, que es manté apartada dels focus des que va abandonar la primera línia política. En canvi, la seva antiga mà dreta, quan era vicepresidenta del govern de València, de la Generalitat Valenciana, Miquel Real, sí que va celebrar la decisió del jutge en una piulada. L'excap de gabinet de Mònica Oltra citava aquesta cançó dels Manel. És mi Sempre m'ha agradat Manel. Començava el missatge de Miquel Real, repetim, l'antic cap de gabinet i mà dreta de Mònica Oltra, i afegia, tenen lletres de cançons que pessiguen racons de l'ànima, però mai m'hauria imaginat que este tuit d'ahir de lletres de Manel avui adquiriria un significat especial. Real feia referència a una piulada publicada l'1 d'abril a un conte que comparteix versos de les cançons de Manel. La de dilluns deia, és nit freda per ser abril, no s'està en lloc millor que casa. Doncs bé, ahir Miquel Real es va completar el vers a la seva manera. Gràcies als Manel, és abril i malgrat el fe, el fred, la primavera comença a florir. És nit freda per ser abril, no s'està en lloc. A Madrid, la portaveu del govern espanyol, mentrestant, la ministra del PSOE, Pilar Alegría, també va celebrar que la causa contra Mónica Oltra hagi quedat enterrada.
El máximo respeto a las decisiones judiciales, pero efectivamente no le negaré que nos alegramos, ¿no?, de ese archivo, de esa causa.
Ara, el dubte és saber si Mónica Oltra tornarà a la primera línia política. Compromís assegura que l'esperen amb els braços oberts i que ja li haurien posat sobre la taula el càrrec de portaveu del partit. Avui, en temps de tertúlia, parlem de tot plegat amb Joan Baldoví, l'home que va agafar el relleu de Mònica Oltra al capdavant de Compromís quan ella es va veure obligada a plegar. Avui també és interessant sentir què diuen les ràdios de Madrid sobre el cas. Només dos periodistes han parlat a l'editorial de les 8 del tema, Àngels Barceló, la SER, i Carlos Alsina, Onda Cero. Comencem per la SER, on l'Àngels denuncia la campanya politico-mediàtica que va patir Mònica Oltra i critica el fet que ningú corregirà ni demanarà perdó per aquesta cacera.
Durante dos años, Mónica Oltra fue objeto de brutales ataques y argumentos reiterados de tertulias y portadas de periódicos, algunos de los cuales, hoy por cierto, omiten la información del archivo de la causa, y veremos cuántos minutos le dedican las tertulias televisivas que hablaron de ella un día sí y otro también. Y quizá por aquí debería empezar la reparación, por dedicar el mismo tiempo informativo a hablar de los argumentos del juez para archivar la causa que el que se dedicó a atacar a la ex vicepresidenta del gobierno valenciano.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si te dedicas una página a dir que ha de plegar, li has de dedicar una página a dir que el jutge diu que no ha de plegar perquè no hauria d'haver plegat. O sigui, jo amb això sempre és... crec que és la màxima que haurien de fer tots plegats. De fet, avui Carlos Alsina, Onda Cero, diu que el cas d'Oltra evidencia que suplantar la justícia des de la política generi injustícies com la que ha viscut l'exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana.
El caso de Mónica Oltra evidencia que emitir alegremente sentencias políticas suplantando el papel de los juzgados, lejos de contribuir a la higiene y a la ejemplaridad, a lo que contribuye es a la injusticia. Y también que las acciones delictivas del marido, de una gobernante, son responsabilidad del marido, y no de ella, por muy pareja de que sea, ¿no? Compromís, la izquierda valenciana, denuncia, y con razón, viendo en qué ha acabado este caso, el precio que tuvo que pagar la vicepresidenta Oltra.
De tot plegat, escolta'm, ara comentaré qui posa el cap de política de l'Agència Catalana de Notícies, de l'ACN, i col·laborador del món a RAC1, Rafa Garrido.
Lamentablement ha guanyat l'extrema dreta i la dreta extremada. Sí, Mònica Oltra queda lliure de tota sospita, el cas s'arxiva i es demostra que tot era un muntatge cutrongo que en mans de qualsevol jutge no polititzat hauria durat dos minuts. Però qui ha guanyat és el neofeixisme d'Espanya 2000, de Vox i del PP, que van voler carregar-se una figura política que les molestava i els feia la cara roja cada vegada que parlava. Ella deu respirar més alleugerida, segurament, però tot i que el seu partit li ha obert les portes del retorn, això és cert, és evident que ja en el seu dia l'extrema dreta la va fer caure, de la mà, a més, d'un sistema judicial que empara, si vol, muntatges com aquest. I qui fa caure ara els mandrangos que es van inventar tot allò? I el jutge que els hi va donar canxa fins que van aconseguir el que volien? Els ha eixit gratis, tot això. I m'oloro que en el futur serà igual. Però ei, el lawfare no existeix. I no les menteu, que sereu titjats de tot.
8 i 19 minuts, les novetats que us avançava ahir al món, recursa a l'Operació Catalunya, ja tenen conseqüències. El govern de la Generalitat es reunirà amb el consolat del Marroc els pròxims dies després que hi ha una investigació d'aquest programa revelés que la policia patriòtica va espiar el Marroc perquè sospitava que havia firmat un pacte secret amb la Generalitat per donar suport al procés d'independència i desestabilitzar Espanya. En concret, els agents de sou de l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz haurien seguit la pista del cònsol del Marroc a Barcelona i de desenes de marroquins acusats d'espionatge. Un dels artífexs d'aquest suposat pacte secret amb el govern de Rabat era l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas, que advertia i admetia ahir en una entrevista aquí al Món a RAC1 que aquesta última revelació sobre l'Operació Catalunya amb el Marroc no se l'esperava pas.
Com vostès em preguntaven si em sorprenia el que estava passant i el que estava sortint, la meva resposta normalment era que no. Però en aquest cas concret li he de confessar que sí. En aquest cas concret jo no tenia cap informació ni cap evidència que hi hagués hagut aquesta investigació sobre, de fet, sobre l'estat del Marroc, perquè quan espia el cònsol general, quan tu espies el cònsol general, doncs vol dir que estàs espiant l'estat.
El president Artur Mas va confirmar que havia tingut contactes amb el consolat i l'ambaixada del Marroc, però va matisar que eren només per estendre ponts entre la comunitat marroquina amb la catalana. Res més, el que sí que admet és que la Generalitat buscava la complicitat de molts països d'arreu del món en el marc de les relacions diplomàtiques habituals entre governs de dos països.
Jo em vaig fer un tip de rebre ambaixadors i cònsols per posar-los al dia de la nostra visió, de la mateixa manera que ells parlaven amb el govern espanyol, que els hi donava una versió diferent. Per tant, això sí que és veritat. Ara d'aquí a fer un espionatge simplement allò utilitzant això que s'ha conegut després com a policia patriòtica, doncs això és el que marca la diferència.
Artur Mas va afegir que si ell encara fos president de la Generalitat ja s'hauria posat a disposició del consolat del Marroc a Barcelona. Doncs bé, poc després, fons de la Conselleria d'Acció Exterior van confirmar a RAC1 que estaven pendents d'agendar una trobada amb diplomàtics del govern del Marroc, uns contactes que diuen són habituals. De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, don Anton Losada.
En los gobiernos normales se analizan los problemas para construir soluciones. En el gobierno Rajoy eso les debía parecer anticuado. En el gobierno Rajoy alguien formulaba una teoría lo más disparatada posible sobre lo que fuera y luego ya se ponían todos los recursos del Estado para demostrarla. En esa lógica que veía Podemos al servicio de Irán o a Puigdemont conchavado con Putin, nada más normal que ponerse a espiar en Marruecos para destapar la conexión a la agüita del independentismo. Cada día parece más claro que el gobierno Rajoy gestionó el procés prefiriendo sus prejuicios ideológicos a la política. Ese fue nuestro primer problema en Cataluña. Pero no se equivoquen, esos delirios no tenían nada de estúpido, tampoco son errores, eran intencionados y se usaron para deslegitimar a todos los que no pensaban como ellos. Al final, va a resultar que el único sensato en aquel Ministerio del Interior era Marcelo, el ángel de la guarda que nos contó el ministro que le encontraba el sitio para aparcar.
22 minuts, sorpresa a les llistes d'Esquerra Republicana per les eleccions del 12 de maig. El partit ha deixat fora la majoria dels actuals consellers del govern. De fet, només n'han inclòs 5 dels 14 que actualment formen part del govern. Els republicans han volgut premiar els més afins i amb un perfil més polític, com és el cas d'Esther Capella o Joan Ignasi Elena, però en canvi deixa fora, per exemple, un dels polítics més importants dels últims anys del partit, Roger Torrent, el fins ara conseller d'Empresa, i recordem que va ser també president del Parlament de Catalunya, no anirà a la llista, sorprenentment, com de poc ho faran, entre d'altres, Anna Simó, Meritxell Serret o Gemma Ubasart, que és independent. Casa banda és el de Joaquim Nadal, que anirà a llistes, però ho farà per tancar la candidatura d'Esquerra a Girona. Tot plegat ho va aprovar Esquerra Republicana ahir a la nit, renovant bona part dels diputats a les llistes. Informa Adrià Santa Susagna.
Als llocs de sortida a Barcelona hi trobem, a banda d'Aragonès i Vilagrà, els consellers més fidels al president. Continuen Joan Ignasi, Elena, Esther Capella, entre Carles Campuzano com a independent, i se suma Tània Verge. Ocupen els llocs 5, 6, 7 i 8. També llocs de sortida hi trobem Josep Maria Jové, de 3, i Rubén Wagensberg, de 9, els dos imputats i pendents de l'aprovació de la llei d'amnistia. I també es premia a Najat Driouech i la feina que ha fet al Parlament serà la número 4. A Girona, Lleida i Tarragona es renoven tots tots els números 2. A Girona, Jordi Vinyes acompanya Laia Canyigral. A Lleida, Pepe Vidal farà tàndem amb Marta Beralta. I a Tarragona, Albert Salvador serà el número 2 de Raquel Sanz. Amb tot plegat, la gran absència és Roger Torrent, que havia sonat anteriorment fins i tot com a candidat a la presidència de la Generalitat. Fins ara, el conseller d'Empresa i expresident del Parlament. Tampoc hi són altres consellers com Natàlia Mas, Natàlia Garriga o David Mascort, que si Esquerra no governa, quedaran fora de càrrec públic.
Molt sorprenent aquestes novetats d'Esquerra Republicana, això per les eleccions al Parlament. Pel que fa a les europees, Tomàs Molina, que serà el número 2 d'Esquerra, assegura que no tornarà a sortir a TV3 fins després de les eleccions. Diu que de moment continuarà treballant a la televisió pública catalana, però apartat del focus. Per això divendres passat va ser l'últim dia que el vam veure fent la previsió del temps a TV3.
Ja no sortiré més per televisió, jo segueixo treballant perquè sóc un treballador de Televisió de Catalunya, però divendres passat va ser l'últim dia que vaig sortir per la tele, almenys de moment, i per tant seguiré treballant a la tele, però sense sortir per televisió en els propers dies.
El mediàtic fitxatge de Tomàs Molina deixa l'estacada el fins ara eurodiputat Jordi Soler. El republicà es va queixar molt elegantment el dia que es va fitxar Tomàs Molina, perquè és molt probable que Jordi Soler no podrà repetir com a eurodiputat, i es queixava que l'haguessin apartat, i Oriol Junqueras li contestava.
Ha tingut un passat brillant, té un present intens i tindrà el futur que vulgui tenir. Jo estic d'acord que la política no sempre és justa. Si vostès m'ho pregunten a mi, si la política sempre és justa, imaginin que els hi haig de dir. No sempre és justa, clar, sí. Per tant, escolti, jo comparteixo amb el Jordi Soler tot, diguem-ne, el passat, el present i el futur.
Tornant a les eleccions catalanes, qui també ho té tot a punt ja és el PSC. Salvador Illa tindrà de número 2 Alicia Romero i Ramon Espadaler anirà tercer després que els socialistes hagin reeditat l'acord amb Units per Avançar. Sí que hi haurà una renovació d'un terç de les cares, com per exemple Assumpta Escarp i Jordi Terrades, que no repetiran Sílvia Solanes.
Al capdavant de les llistes socialistes, pocs canvis. Salvador Illa s'envolta del seu equip de confiança per presentar una candidatura que la portaveu socialista Núria Parlon assegura que és per governar.
Hem incorporat, per una banda, l'experiència d'un equip. Aquesta és una candidatura per governar i per tant incorpora aquella experiència d'homes i dones que durant aquest temps han estat en el govern alternatiu fent moltes propostes de cara a garantir una millor governabilitat i un millor govern per Catalunya.
En total es renovaran un terç de les cares i surten Assumpta Escarp, Jordi Terrades o Gemma Lienas. Al costat d'Illa, Romero i Espadaler hi haurà Esther Niubó i Ferran Pedret. Repeteixen al capdavant de Girona Sílvia Paneque, a Tarragona Rosa Ibarra i a Lleida Òscar Ordeig.
També el PP presentarà avui la seva llista per les eleccions. Serà en un acte aquesta tarda a Barcelona amb tots els caps de llista i amb Alberto Núñez Feijóo. Tot i així, el Digital Nació avança ja quins seran aquests noms i precisament no són propers al cap de llista, Alejandro Fernández. Segons el diari, de fet, han estat una imposició de Gènova. El número 2 serà Manu Reyes, alcalde de Castelldefels, estretament lligat a l'eurodiputada Dolors Montserrat, que hauria teixit bona part de la candidatura. A les llistes també hi haurà la regidora de Barcelona, Àngels Esteller, com a número 3. A Girona, el número 1 del PP serà Jaume Baray. A Lleida, Montse Berenguer. I a Tarragona, Pere Huguet, provinent de Ciutadans, i amb Lorena Roldán com a número 2. Precisament Ciutadans també presentarà públicament la seva candidatura avui. La diputada Marina Bravo serà la número 2 de Carlos Carrizosa a la llista per Barcelona i David Andrés ocuparà la tercera posició. Pel que fa a la resta de demarcacions, Matías Alonso serà el cap de llista per Tarragona i Héctor Amelló, el de Girona, mentre Isaac Abelleró serà el candidat per Lleida. Un cop aclarides la major part de les llistes, la gran incògnita continua sent si el president Carles Puigdemont podrà tornar per ser investit en cas que obtingui la majoria necessària després del 12 de maig. A les últimes hores, alguns partits constitucionalistes, com ara Ciutadans, han apuntat que un moviment concret de la justícia espanyola a Europa podria entorpir el retorn del president. Asseguren que si els jutges espanyols plantegen dubtes al Tribunal de Justícia de Luxemburg sobre l'amnistia, la llei quedaria suspesa completament fins que hi hagi una resolució definitiva. Però Brussel·les ha sortit a aclarir quin serà el procediment. I no és ben bé així. En cas que la justícia espanyola plantegés dubtes sobre la llei, el TJUE ho hauria de fer en procediments i judicis concrets, i no per tots els amnistiats en general. Llavors, els casos concrets sí que quedarien suspesos provisionalment, però la llei continuaria en vigor i la resta de procediments en marxa. A més, segons han explicat diverses fonts jurídiques de RAC1, mentre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resol tots els seus plantejaments, els jutges espanyols estan obligats a deixar sense efecte les mesures cautelars, com per exemple la pena de presó i les ordres de detenció. Això què vol dir? Doncs que amb la llei en mà i en vigor aquesta llei, Carles Puigdemont podrà travessar la frontera sense por que el detinguin, tot i que no hi hagi cap decisió presa a Europa. Marc Poyato.
El comissari de Justícia, Didier Reinders, ha respost per escrit una pregunta parlamentària que li ha fet l'eurodiputat de Ciutadans, Adrián Vázquez. Diu que la presentació d'una qüestió prejudicial comporta la suspensió del procediment que s'estigui portant a terme als tribunals espanyols fins que el TSJUE es pronunciï i adopti una decisió final. Per tant, la resta de procediments no queden afectats i la llei d'amnistia es continua aplicant igual. Ara bé, un polític no hauria de dir com han de funcionar els tribunals. Fonts jurídiques consultades per RACU expliquen que un cop se suspengués el procediment a l'espera de la resposta del TSJUE, s'aplicaria la llei espanyola i seria la mateixa llei d'amnistia perquè és l'específica que s'ha d'aplicar als fets relacionats amb el procés independentista. I la norma obliga els jutges a aixecar les mesures cautelars que hagin dictat contra totes les persones amb causes obertes que s'han de beneficiar d'aquesta llei. Això vol dir que quedarien sense efecte les presons provisionals i les ordres de detenció.
I mentre van aclarint les properes pantalles pel que fa a l'aplicació de la llei d'amnistia, els partits independentistes miren més enllà. Pere Aragonès insisteix en el referèndum d'independència, tot i el no de la Moncloa. Ahir el president va oficialitzar l'aposta per un referèndum pactat i convocat sota l'article 92 de la Constitució. El govern espanyol li va tancar la porta, però Aragonès al vespre insistia.
Era el mateix govern espanyol que ens deia que no a l'amnistia. I avui l'amnistia és una realitat. I és el mateix govern espanyol que diu no avui al referèndum d'independència i que nosaltres, amb la nostra perseverança, representant els grans consensos d'aquest país, farem que sigui una realitat. Ens diuen que és impossible, però el que sabem la gent d'Esquerra Republicana és que impossible no surt al nostre diccionari.
Pere Aragonès assegura que és del tot constitucional fer una votació sobre el futur polític de Catalunya i ho diu amb un informe jurídic que ho avala. El president i els juristes creuen que n'hi ha prou amb l'article 92 de la Constitució per convocar una votació sobre l'autodeterminació. Aragonès, fins i tot, ja té la pregunta.
Voleu que Catalunya sigui un estat independent? Una pregunta binària en un referèndum en el que no hi haurien requisits de quòrums de participació per la validació dels resultats.
El president diu que amb aquest informe queda clar que la pilota és a la teulada del govern d'Espanya, Adrià.
L'informe de l'Institut d'Estudis d'Autogovern, comandat per Joan Ridao, deixa clar que amb la Constitució n'hi ha prou per fer un referèndum pactat. S'empara en l'article 92, que diu que les decisions polítiques de transcendència especial poden ser sotmeses a un referèndum. La independència ho és, i per tant el president Pere Aragonès creu que si Pedro Sánchez vol, es pot convocar la votació.
Les conclusions són clares. Votar sobre la independència és possible en l'actual marc legislatiu i només és qüestió de voluntat política. Aquesta és una de les principals aportacions de l'informe que més identifica l'article 92 de la Constitució com la via prioritària, alhora que no exclusiva, per la convocatòria d'un referèndum sobre la independència de Catalunya.
Segons l'informe jurídic, en aquest referèndum hi votarien les mateixes persones que poden votar en unes eleccions al Parlament de Catalunya. Ara bé, no s'establirien quòrums mínims de participació per validar els resultats. Aragonès té ara aquest informe i el posarà damunt la taula del govern espanyol un cop passi el cicle electoral.
Per cert, que Junts per Catalunya s'ha querellat contra l'empresa que va investigar la denúncia de la diputada Cristina Cassol contra el grup parlamentari per assetjament. Tot i que les expertes van concloure que no hi havia cap prova i, de fet, la denúncia es va arxivar, sí que van assenyalar actituds masclistes. Unes afirmacions que Junts no vol deixar passar per alt i per això les ha denunciat. Segons va avançar el periòdico i ha pogut confirmar RAC1, el partit creu que l'informe és esbiaixat i ofensiu. El jutge d'instrucció ha citat a declarar les tres treballadores el dia 12 d'abril, Laia Colomer.
Sí, recordem que el cas es va destapar durant les vacances de Nadal quan es va conèixer la denúncia que Cristina Cassol va posar contra el que llavors era el seu grup parlamentari. A la cambra va activar el protocol i va encarregar la investigació a una empresa externa que al cap d'unes setmanes va concloure que no hi havia proves de l'assetjament i la denúncia es va arxivar. Ara bé, sí que va deixar per escrit que dins del grup de Junts hi havia un masclisme cultural molt arrelat, unes conclusions greument ofensives per Junts que ara ha denunciat les tres expertes que van fer l'informe. El partit creu que s'han vulnerat els seus drets fets perquè no es van poder defensar. A més, recorden que l'informe havia de ser confidencial i creuen que hi va haver intencionalitat política. Una de les denunciades és l'advocada especialista en violència masclista, Laura Rodríguez, del col·lectiu Arrels Advocats, que ha posat el crit al cel. Exigeixen respecte per la tasca professional de totes tres i demanen empara al Col·legi d'Advocats.
Mentre el PP redobla l'ofensiva contra el PSOE per l'escàndol de les mascaretes de Koldo García, surt a la llum un altre presumpte cas de corrupteles que esquitxa també l'entorn del PP. Segons el Diario, l'exnúmero 2 de salut del govern de Juanma Moreno Bonilla, Andalusia va adjudicar a dic 44 milions a l'empresa privada que després l'ha acabat fitxant. És Miguel Ángel Guzmán, que serà el nou director mèdic del grup Asisa i que fins fa un trimestre treballava com a gerent del Servei Andalús de Salut. En 2 anys i mig va adjudicar contractes a 11 hospitals i clíniques privades que Asisa té a Andalusia. Eren contractes d'emergència que en teoria servien per alleugerir la sobrecàrrega dels centres públics arran de la pandèmia del coronavirus. Ara bé, es van adjudicar entre el gener del 2021 i el juny de l'any passat, i tot plegat es va fer sense cap concurs públic ni cap mena de fiscalització. Fa només 2 dies es va fer públic que l'exnúmero 2 de salut faria el salt a la privada. De fet, la seva incorporació a CISA encara no s'ha fet efectiva i s'ha de fer oficial els pròxims dies. A tot això, el Congrés ha posat en marxa una altra investigació per aclarir les suposades irregularitats que hi va haver en alguns contractes pandèmics. És una comissió que anirà en paral·lel a la del Senat, en aquest cas controlada pel PP. La investigació del Congrés, això sí, pretén anar més enllà i no centrar-se només en el cas Koldo. Justament per això el PP arrufa el nas. Justament ara, un cop constituïda la comissió, s'obre la veda perquè els diferents partits polítics presentin la llista de compareixents que volen fer passar. Sobre la taula hi ha alguns possibles noms: Koldo García, José Luis Ábalos o Isabel Díaz Ayuso, la seva parella. De fet, segons explica la mateixa presidenta de Madrid a l'Independiente, no té cap problema en compareixer davant del Congrés dels Diputats. El Digital cita textualment les paraules de Díaz Ayuso, que diu que me llamen a la comissió que les voy a cantar lo más grande. Però més enllà d'aquesta comissió, la cambra baixa, el Mundo també avança els noms i cognoms que el PP vol que passin a donar explicacions pel cas Koldo al Senat. Citarà, entre d'altres, els ministres Grande Marlaska, Òscar Puente o María Jesús Montero. Justament al Senat, ahir a la tarda, es va viure un moment de molta tensió entre el ministre José Luis Escrivá i un senador del PP que estava enganxat al telèfon mòbil mentre el ministre intentava explicar com el seu ministeri aspira a millorar l'administració pública.
Presidente, mientras estoy hablando, este señor que está a menos de un metro de mí está hablando por teléfono y no me deja hablar. No me deja ni oír. La última vez, presidente, me interrumpieron 3 veces y tuve que dejar de contestar la pregunta.
Davant les contínues interrupcions dels senadors del PP, Escrivá va decidir abandonar la sala. I a tot això, el govern espanyol reinterpretarà finalment la vall del Cuelgamuros, el que els últims anys va dir el Palla de los Caídos. Reinterpretar-lo vol dir mantenir bona part de la simbologia franquista, però posant-hi cartells indicant que allò va formar part d'una època pretèrita. Per fer-ho, s'aprovarà una llei que podria veure la llum el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril. Això també inclourà una restitució de les víctimes, però no està clar encara fins on pot arribar. Des de Madrid, informa Jordi Armenteras.
Sí, fa més de 15 anys que es parla de reinterpretar el mausoleu de la dictadura. La llei que s'aprovarà per Sant Jordi és el que contempla. Cuelgamuros encara té tota la simbologia franquista. Les àguiles de la bandera de la dictadura, la mateixa estructura que no s'acaba d'entendre, i una part dels documents interpretatius que hi ha. El ministre de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, és qui ho capitaneja, i tot el projecte passa per muntar també un centre per interpretar-ho tot de nou.
De la institució en danys a quienes fueron víctimas de la guerra de España y de la dictadura posterior, y también acciones muy importantes como continuar con las exhumaciones. España es el segundo país del mundo, tras Camboya, donde hay más fosas comunes con víctimas de una guerra de España, de una guerra civil y de una dictadura posterior.
Sobre fosses, a dia d'avui només s'han recuperat els cossos de 4.500 víctimes. En queden més de 100.000. A Catalunya hi ha 153 fosses documentades. Andalusia i l'Aragó en són més de 500 a cada comunitat.
Ho hem sabut fa pocs minuts. Un nen de 5 anys ha mort assassinat a Bellcaire d'Empordà. A ell i a sa mare els han apunyalat. La mare està ferida, però la seva vida no corre perill. Els Mossos estan buscant l'autor del crim. Segons la periodista Anna Ponsí, la dona ha demanat ajuda a una veïna a 4:15 de la matinada i ha estat ella qui ha visitat les emergències. Els Mossos ho estan ara investigant. I a Tailàndia falta menys d'una setmana perquè comença el judici contra Daniel Sancho. Arrencarà dimarts que ve, dia 9, al Tribunal de Samui, una illa al centre del país. La defensa de Sancho diu que ja ho té tot a punt i que és optimista perquè confia que la condemna al client sigui de com a màxim 8 anys de presó per homicidi imprudent. El fill de l'actor Rodolfo Sancho està acusat de matar i esquarterar el metge colombià Edwin Arrieta, però els seus advocats neguen que tingués la voluntat premeditada d'assassinar-lo. És una estratègia de defensa lògica perquè si Daniel Sancho reconegués que va matar Arrieta, consciència podria ser condemnat a la pena de mort. L'acusat estarà representat per un equip d'advocats encapçalat per un dels lletrats més populars de Madrid, Marcos García Montes, però també tindrà un advocat d'ofici que li ha designat el govern de Tailàndia. García Montes ha preparat una defensa que només d'arrencar ja impugnarà bona part de les proves que s'han recollit durant la investigació. Ho ha explicat ell mateix al programa Vamos a Ver de Telecinco.
Que la prueba ilícita no es válida, que las pruebas tienen que practicarse legalmente, que en este caso una reconstrucción de hechos sin abogado, sin jueces y fiscal, a la papelera, que la declaración del acusado tiene que ser en el idioma que entienda, no que él hablara inglés en plan de turista, no, que entienda jurídicamente y que el abogado le informe de sus derechos y que el intérprete haga una buena traducción.
L'objectiu de la defensa és convèncer al tribunal que Edwin Arrieta va morir després d'una baralla i que, per tant, va ser una mort accidental, no pas cap assassinat premeditat.
Hemos hablado y estamos absolutamente confiados en el Reino de Tailandia, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en casos parecidos han ido al homicidio imprudente y al homicidio accidental, y evidentemente no confiamos en la policía, pero sí que confiamos en el tribunal plenamente, porque en otros casos han decretado o un homicidio imprudente con pena de 8 años máximo, o un homicidio imprudente menos grave que sea 6 años. Es donde estamos y confiamos absolutamente en ellos.
A les últimes hores de la defensa de Daniel Sancho ha rebut una molt bona notícia. La gent que va liderar l'acusació contra ell, Surajit Hakparn, més conegut com a Big Joke, s'ha lliurat a una comissaria després que una jutgessa l'hagi citat a declarar per un cas de presumpta corrupció. L'acusen d'haver cobrat suborns milionaris a canvi de fer els ulls grossos i no desmantellar un web d'apostes il·legals. Els advocats de Sancho ara volen aprofitar aquesta causa per desacreditar la gent que va liderar la investigació de la mort d'Edwin Arrieta. De fet, Big Joke és qui va concloure que Sancho havia assassinat el metge colombià de manera premeditada. 12:00 i d'aquí uns moments parlem de David Broncano per saber si Ràdio Televisió Espanyola el firma o no el firma. Parlem del temporal i del temps. Calcem-nos perquè hem passat del fred, pluja, neu a que el cap de setmana podem arribar a Catalunya als 30 graus de temperatura.
Fantàstic és viure aventures que mai havia somiat.
Fantàstic és aconseguir ballar una coreo impossible.
Fantàstic és gaudir i aprendre amb l'estiu és teu, les colònies de la Gene.
Reserva plaça a xanescat.gencat.cat/estiu-esteu. Generalitat de Catalunya.
El misterio de las cartas sigue cautivando a la nación.
¡He recibido una yo!
¡Gusano asqueroso!
¿Gusano?
Creo que ya sabemos quién es.
Puedo decir que pareces la reina Victoria con trustada en el...
Pequeñas cartas indiscretas, protagonitzada per Olivia Colman, la comèdia britànica més taquillera dels últims anys al Regne Unit. El 5 d'abril, als cinemes.
Que anant en cotxe et muntes els millors concerts és tan cert com que el 80% del que compren els nostres clients són marques originals d'Aldi. Vine a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com la safata de filets de bacallà a només 3,69. Així de fàcil, així d'Aldi.
La Fundació Catalunya La Pedrera presenta Barceló, ceràmiques, tots som grecs. La retrospectiva més completa de la ceràmica de Miquel Barceló, que s'ha fet fins ara a Barcelona. Fins al 30 de juny, gaudeix a La Pedrera de l'obra en fang d'un dels creadors més destacats del panorama artístic contemporani internacional. Més informació i entrades a barceló.lapedrera.com.
Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria estar ara mateix proporcionant-te calor o fred, aixugant-te els cabells, netejant-te... Acciona Energia, líder mundial en l'energia renovable, s'ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar a la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Hola!
Quan tinguis una connexió tan bona que no faci falta que la teva sogra vingui a casa...
Ai, amb Gestel!
Te'n recordaràs de nosaltres. I quan et digui...
Ai, que bé que el veig per aquí! Això cada dia, eh?
Joé, amb Gestel! Doncs també te'n recordaràs. Passa't a Gestel, que tens fibra i mòbil de qualitat per 43,95 preu definitiu. Truca al 1510.
La hipoteca, la llum, la calefacció... I ara m'arriba l'assegurança. Uf!
Passa't a Verti i tindràs la teva assegurança de llar des de només 82 euros l'any, gestionant-ho tot des del mòbil i amb el millor servei. Calcula el teu preu a Verti Conès i comença a estalviar temps i diners en la teva assegurança.
torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1.
Un drac que s'enlaira per premiar aquells i aquelles que milloren la nostra societat. I un drac que torna a comptar amb Vueling, l'aerolínia de referència a l'aeroport de Barcelona que celebra 20 anys connectant llocs i persones.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
una nit per celebrar els guanyadors dels Premis Drac i els 20 anys volant junts amb Vueling.
minuts, la mort de 7 cooperants a la franja de Gaza, contínua molts apunts aquí al món a RAC1, complica encara més la situació de milions de palestins que malviuen sota el setge. Diverses ONGs han aturat temporalment l'arribada d'ajuda humanitària a Gaza després que un atac d'Israel matés 7 voluntaris del World Central Kitchen, l'organització del xef José Andrés que distribuïa menjar a la franja. Tant World Central Kitchen com altres ONGs es retiren provisionalment de la zona perquè diuen que és impossible garantir la seguretat dels seus treballadors. Tot plegat en espera de saber per què un dron d'Israel va bombardejar un comboi humanitari que estava perfectament identificat. Israel ha reconegut els fets però insisteix que va ser un error involuntari. De fet, el primer ministre Benjamin Netanyahu creu que són coses que passen, literalment. Ara bé, també promet una investigació per depurar responsabilitats i perquè això no es repeteixi.
Desafortunadament, hi ha hagut un incident greu en què les nostres forces han atacat de forma involuntària persones innocents a la franja de Gaza. Això passa a la guerra. Ho estem investigant. Estem en contacte amb els governs i farem tot el possible per garantir que això no torni a passar.
El portaveu de les forces de defensa israelianes, Daniel Hagari, va parlar directament amb José Andrés per donar-li el condol i garantir-li que es vinyarà en el que ha fallat. També es va posar en contacte amb José Andrés el president nord-americà Joe Biden. El govern és un dels molts que ha picat el curs d'Israel. El secretari d'Estat Antony Blinken avisa a Netanyahu que això no es pot repetir.
These people are heroes.
Aquesta gent són herois. Es fiquen a dins del conflicte en lloc de fugir-ne. Mostren el millor que pot oferir la humanitat quan les coses es compliquen. Se'ls ha de protegir. No hauria de passar que la gent que està simplement ajudant a éssers humans es trobi a si mateixa en un gran risc.
Des de Jordània, Pedro Sánchez també demana explicacions a Israel.
Han muerto mientras hacían aquello a lo que esta ONG lleva años entregada. Y es dar de comer a la gente en medio de tanta devastación. Espero y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de 7 cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar.
A tot això, encara en plan internacional, Donald Trump agafa avantatge a Joe Biden a la cursa electoral als Estats Units. Segons una macroenquesta del The Wall Street Journal, si les eleccions nord-americanes fossin avui, Trump s'imposaria en pràcticament tots els que s'anomenen swing states, que són aquells estats en què la victòria no està garantida per cap dels dos partits, els que acaben, en el fons, decidint la victòria final. Vaja, el magnat encapçala les enquestes en 6 d'aquests 7 estats: Pennsylvania, Michigan, Arizona, Georgia, Nevada i Carolina del Nord. Joe Biden ara per ara només s'enduria a Wisconsin. Les eleccions presidencials als Estats Units, recordem, seran el pròxim dia 5 de novembre. I també en plan internacional, el papa Francesc acusa l'històric secretari general de Benet XVI de conspiració. Llegim avui amb un reportatge de l'Anna Buch a La Vanguardia que després de castigar-lo enviant-lo a la seva diòcesi natal a Alemanya, ara el papa ha carregat sense miraments contra George Ganswein, o Gainsbein. L'ha acusat de fer servir la figura del difunt papa emèrit, del papa Ratzinger, per potenciar els opositors al seu pontificat i augmentar la influència de la minoria ultraconservadora. El pontífex ho diu en una entrevista que publica el periodista Javier Martínez Brocal al llibre El Successor, en què lamenta que el dia de l'enterrament del papa Benet XVI, el seu secretari va publicar un llibre en què criticava el papa argentí. Creu que això denota falta de noblesa i d'humanitat. 8:47, el govern espanyol estudia declarar l'emergència a la costa catalana per accelerar la recuperació de les platges. Això permetria agilitzar tràmits i desbloquejar inversions. De moment ha fet els informes preliminars i ara treballa ja per concretar les necessitats de cada ciutat i de cada poble. De fet, els municipis de costa ja han començat les tasques per recuperar les platges de cara a l'estiu. El municipi, com explicàvem ahir, més afectat és Calonge i Sant Antoni, el Baix Empordà, que calcula que la factura els pot pujar fins als 450.000 euros. altres municipis necessitaran aportacions de sorra per recuperar platja. Informa Eudald Martínez.
Alguns dels municipis més afectats són els de la Costa Daurada, però també de l'àrea metropolitana, com Badalona i Viladecans, que en algunes àrees han perdut més de 20 metres de sorra, i a Montgat ha desaparegut l'única platja que encara en tenia. És per això que els ajuntaments demanen solucions estructurals. N'han parlat l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell.
Sobretot el moviment de sorra que haurem de fer dintre les nostres pròpies platges. Allà on s'han acumulat més, portar-la cap a la zona de Torrelantina i el sol del monestir.
Les solucions aquestes de curt termini no solucionen res. Això de fer aportacions de sorra, moltes vegades de manera molt insostenible, que al cap de dos dies ve un temporal i s'emporta tota la sorra, això serveix de ben poc.
Aquest dimarts, inspectors del Departament de Costes del Ministeri per la Transició Ecològica van començar a visitar algunes platges per fer els primers càlculs. Tot i això apunten que cal esperar unes setmanes per veure si hi ha sorra perduda que es torna a recuperar gràcies als mateixos moviments marítims.
Tot plegat arran de les pluges d'aquests últims dies que, com dèiem ahir, han servit per millorar mínimament la situació de sequera, tot i que de bon tros no és suficient. De fet, La Vanguardia concreta avui que aquestes precipitacions han generat als embassaments reserves, aviam, d'un parell de mesos. L'última actualització provisional situa els pantans de l'àrea de Barcelona i Girona per sobre del 17,5%, gairebé el 18%. Tot això, de moment, no es preveu un relaxament de les restriccions. Demà el govern farà una nova reunió de la Comissió Interdepartamental per analitzar l'estat dels embassaments. Ara bé, segons el Nació, el que sí que haurien aconseguit aquestes pluges és allunyar aquell escenari de portar vaixells des de diferents llocs amb aigua potable al port de Barcelona. Sigui com sigui, la situació continua sent molt complicada i molts municipis continuen fent mans i mànigues per estalviar aigua. Per exemple, Begur, el Baix Empordà, contractarà dos treballadors que es dedicaran exclusivament a localitzar i arreglar fuites. Un d'ells revisarà conjuntament l'estat de les canonades i l'altre en farà les pertinents reparacions. L'Ajuntament vol reduir d'aquesta manera el seu consum d'aigua, que actualment encara es troba a prop dels 400 litres per habitant i per dia, que és el doble del que està permès, Eudald.
Sí, els últims mesos el municipi ja ha reduït la pressió de l'aigua i ha multat alguns dels grans consumidors. Ara, però, vol atacar el problema de les fuites. Calculen que el poble perd un de cada quatre litres que surt dels dipòsits. És per això que contractaran dos operaris que es dedicaran a repassar l'estat de la xarxa a través d'un geòfon, un aparell que detecta sorolls subterranis. Ho ha explicat a Tarraco l'alcaldessa Maite Selva.
Tenim 150 quilòmetres de canonades, o sigui, això és una barbaritat. A més, amb un municipi molt dispers, amb els habitatges també estan molt dispersos amb diferents urbanitzacions, el nucli és una cosa, després tenim les platges, bueno, ja és complicat, però bé, es tracta de treballar i no deixar-ho de fer.
El municipi calcula que la contractació dels dos operaris tindrà un cost d'uns 60.000 euros anuals.
I ja que parlem de la sequera, evidentment hem de parlar del temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Aviam, no hi ha pluja.
No hi ha pluja a la vista. No.
Però sí que dèiem fa uns moments que en aquest cap de setmana pot arribar les temperatures en determinats indrets de Catalunya als 30
sí,
graus.
Sí, es podrien arribar als 30 graus, sí, perquè s'espera una pujada progressiva d'aquestes temperatures. De fet, avui ja pujaran entre 2 i 5 graus respecte a les d'ahir. Tindrem màximes que es mouran entre els 19 i els 23 graus. Demà pujant més, encara més divendres, i tocaran sostre de cara al cap de setmana, quan tindrem els valors més elevats, que es mouran entre els 24 i els 30 graus. Per tant, temperatures altes per l'època de l'any en què ens trobem, fins i tot en alguns casos entre 8 i 10 graus més altes del que seria habitual a aquesta època de l'any. I això el que podria provocar és la formació d'algunes boires en punts de la costa, el contrast tèrmic entre aquestes temperatures més altes de l'ambient i la temperatura freda encara de l'aigua del mar, que està al voltant dels 14 graus. Tot plegat avui amb sol, amb algunes pinzellades de núvols prims, i després a la tarda amb algun ruixat aïllat en punts del Pirineu. I la resta de setmana d'aigua no se n'espera, per tant continuarà aquesta calma, i sí que a principis mitjans de la setmana que ve tornaria a baixar la temperatura i a veure si arriben alguns ruixats.
Per cert, aquesta matinada a Taiwan han viscut el pitjor terratrèmol dels últims 25 anys.
Sí, ha sigut un terratrèmol de magnitud 7,4 amb una profunditat d'uns 35 quilòmetres. S'ha produït a l'est de l'illa i hi ha imatges que són molt impactants d'alguns edificis esfondrats. Es veu clarament aquest sacseig que hi ha hagut, i a més ha anat seguit d'unes quantes rèpliques, una fins i tot de 6,4. Una part positiva, petita però positiva, del món de la ciència és que els mitjans de comunicació, per exemple, han pogut emetre una alerta segons abans de que hi hagués el terratrèmol, i això dona temps a que algunes persones doncs puguin sortir de casa i es puguin protegir. De moment encara estan buscant a veure si hi ha gent atrapada sota aquests edificis.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
52 minuts. La televisió espanyola decidirà les pròximes hores si finalment fitxa David Broncano. Avui hi ha reunió del nou Consell d'Administració que per primer cop presidirà Concepción Cascajosa i s'espera que s'abordi aquesta qüestió. A més, el Mundo publica alguns detalls del contracte que Radio Televisió Espanyola posarà sobre la taula de Broncano i la productora al Terrat amb l'objectiu d'intentar fer competència a l'Hormiguero. El diari apunta que seria un contracte de 2 anys, un menys del que s'havia dit inicialment, pagarien 14 milions d'euros per temporada, o dit d'una altra manera, uns 90.000 euros per emissiva per programa. Claus en mà, que diem. O sigui, tot. Tot. No és el sou només de Broncano. Avui en parlarem a partir de les 12 amb el David Broc i el Víctor Amela. De fet, ahir el portaveu del PP, Miguel Tellado, se les va tenir amb la presentadora de La Hora de la Uno, Silvia Inchaurrondo, justament pels canvis de Televisió Espanyola. Tellado, d'entrada, deia això sobre la nova presidenta de l'ens públic.
Es mala noticia que al frente de Radio Televisión Española Pedro Sánchez haya puesto a una militante socialista con el carnet entre los dientes. Es una mala noticia, especialmente para los profesionales que hacen bien su trabajo en los medios públicos de nuestro país.
I la periodista li replicava, la Silvia Inchaurrondo, que la nova presidenta de Radio Televisió Espanyola té un extens currículum relacionat amb els mitjans de comunicació.
Señor Tellado, la actual presidenta de Radio Televisión Española es una profesional con un currículum muy sólido. Mire, licenciada en periodismo, doctora con premio extraordinario, profesora universitaria titular, jefa de departamento, vicedecana, directora de máster, miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española desde hace 3 años, presidenta del Observatorio de Igualdad de RTV, ha publicado diversos libros sobre medios de comunicación audiovisuales.
I també li va recordar que el PP va votar a favor que Concepción Cascajosa formés part del Consell d'Administració. Doncs bé, aquesta va ser la resposta del portaveu del PP.
Señora Inchaurrondo, yo celebro que usted esté tan contenta porque Pedro Sánchez haya nombrado a esta señora presidenta de interina de Radio Televisión Española. Celebro que usted
celebre
y que esté satisfecha con
ese
nombramiento. Yo lo que le digo es que Pedro Sánchez no le ha nombrado por su extenso currículum, sino simplemente por su militancia política.
I també li va recordar la periodista, que li va preguntar fins a 4 vegades si el PP havia canviat d'opinió, però Tellado no va respondre i va optar per carregar contra la presentadora. La Generalitat ha multat amb més d'1 milió d'euros al pagès i curandero Josep Pàmies per promoure el lleixiu com a tractament per l'autisme. Concretament, el Departament de Salut li imposa 2 sancions, una de 600.000 euros amb ell i una altra d'aquest mateix import a la seva associació Dolça Revolució. Les sancions són per promocionar productes com si fossin medicaments sense autorització. És una infracció qualificada molt greu perquè ja se l'havia advertit prèviament. Govern i funcionaris de presons s'asseuran demà en una taula de negociació per millorar la seguretat dels treballadors 3 setmanes després de l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric i que esclatés un conflicte encallat tot aquest temps. Ara les dues parts han pactat com començar a abordar-lo. D'una banda hi haurà aquesta taula per parlar de seguretat i n'hi haurà una altra per parlar de les condicions laborals. Informa Benet Iñigo.
La base del conflicte es manté, però les peces es mouen i ara, si més no, les dues parts estan d'acord en com abordar-lo. Els sindicats van deixar plantat al govern les 2 primeres setmanes exigint 2 dimissions de la consellera de Justícia, Gemma Besar, i del secretari de Mesures Penals, Amant Calderó, i no han dimitit, però tampoc participaran de les converses i el cessament del director de Mas d'Enric va ser el moviment de peça per començar a descongelar la relació. A la trobada d'ahir hi van participar el secretari general de Justícia i la secretària de Funció Pública, que depèn de Presidència. La de demà, per buscar millores de seguretat, serà de caràcter tècnic segons les dues parts, i la de la setmana que ve sobre condicions laborals serà la continuació de la que ja existia abans de l'assassinat. D'aquesta manera, sindicats i govern dibuixen el camí a recórrer i amb cert marge abans de la primera jornada de vaga que han convocat els treballadors el 26 d'abril.
I avui comença la campanya de la declaració de la renta que s'allargarà fins l'1 de juliol. Estan obligats a fer la declaració els treballadors que cobren més de 22.000 euros bruts l'any d'un pagador o més de 15.000 de més d'un pagador. També han de fer la declaració aquells que cobren l'ingrés mínim vital i per primera vegada estan obligats a fer-la tots els treballadors autònoms independentment del que hagin guanyat el 2023. No és una campanya amb grans novetats, però n'hi ha algunes. Paper i boli, Montse Martí.
Puja la tributació per les rendes altes, passa del 26 al 27% per a rendes d'entre 200.000 i 300.000 euros i fins al 28% per les rendes superiors als 300.000 euros. En l'àmbit de les deduccions, una novetat, la deducció per maternitat de 1.200 euros per cada fill menor de 3 anys s'amplia també a les mares que no tenen feina. Carme Jové, assessora fiscal.
També tens dret si estàs a l'atur. O també tens dret, si no has estat mai d'alta de res, però durant aquests 3 anys de nen, en algun moment et dones d'alta 30 dies de cotització. A partir del moment en què et donis d'alta, ja tens dret.
Hi ha una deducció del 15% pels que l'any passat es van comprar un cotxe elèctric endollable o es van instal·lar un punt de recàrrega, i l'assessor fiscal Albert Segués recorda també que hi ha noves deducions per obres d'estalvi energètic.
Si es posen plaques solars, pots arribar a rebre una deducció del 60%. La clau és que tu, abans de posar la placa solar, demanis un certificat energètic per dir com estava a casa teva abans i després tornis a demanar un altre certificat energètic quan acabes de posar les plaques.
Des d'avui es pot accedir a l'esborrany de la declaració i presentar-la per internet. Es podrà fer per telèfon a partir del 7 de maig i de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària a partir del 3 de juny.
I què passa amb els pagaments amb Bizum? Perquè aquesta és una novetat. Doncs per norma general no s'han de declarar, excepte que se superin els 10.000 euros anuals o si es cobra per Bizum, per exemple, el lloguer d'un pis o si ets autònom i cobres un servei. Els assessors fiscals alerten, però, que els pròxims anys Hisenda podria engegar una campanya d'inspecció per detectar si hi ha frau darrere d'alguns pagaments per Bizum, Montse.
Els assessors fiscals diuen que tard o d'hora l'agència tributària mirarà amb lupa si hi ha diner negre en els moviments de diners per Bizum. Tothom ha anat a sopar amb un grup d'amics i el sopar l'ha pagat un i la resta li ha pagat per Bizum. L'assessor fiscal, professor de l'UPF i soci de RSM, Albert Segués, aconsella que quan es fa un enviament de diners d'aquest tipus, escriure una referència clara com a concepte, per exemple, a sopar al restaurant, per recordar per què s'ha fet aquell ingrés i Hisenda ho pregunta al cap dels anys.
El primer que recomanaria, per exemple, a Bizum, aturar el tema dels conceptes graciosets. No pots posar paga la droga perquè al final algú t'ho mira i en Bizum podria ser un mitjà per generar economia submergida. Qualsevol persona un dia rebrà una carteta i li diran, escolti, justifiqui'm vostè que aquests 400 bitons que ha rebut aquest any no són diners que vostè guanya i que no declara.
Els bancs tenen registrats tots els moviments que han fet els seus clients a través de la plataforma de pagament Bizum i l'agència tributària li podria sol·licitar aquesta informació.
I a partir de quarts d'onze resoldrem tots els dubtes amb Bernat Pons, membre de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya.